con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
La Teua Radio, Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia a les 12 i un minut, 8 de febrer, i tenim una notícia que vull compartir amb tots vostès, que a mi, bueno, me fa pensar que és un bon moment per a que cada un taste el que dirigís. Mira, la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, es troba ingressada des de dijous passat en l'Hospital d'Elda a causa d'unes pedres en la vesícula, segons ha confirmat el fons del seu departament. I veuran, a la ministra, les infermeres també la faran esperar a l'hora de canviar-li un gotero? També la faran esperar a l'hora de la visita del metge? També la faran alçar-se, encara que se trobi molt malament, perquè és l'hora que vagin a netejar? Clar, si és hospital públic i ella és la consellera de Sanitat Universal, hauria de veure com funciona realment un hospital públic. Sobretot perquè Xina sabria que hi ha carència de dones de la neteja, carència d'infermeres, carència de metges. També estarà el seu acompanyant dormint en un sofà trencat? És un bon moment per a que sàpien el que és un hospital públic, no perquè li facin un hospital públic a medida d'ella. Ah, i per cert, es posa mala dijous, justet, quan fa ixa visita als vacunòmadros, o com ells volen dir-lo, la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Ara sí, Víctor Manuel Ruiz Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
A més, de les coses que havien dit, donar la medicació a l'hora que toca, es portaran el menjar com cal, restringiran les visites igual que els demés, tantes i tantes coses que m'agradaria.
Que tinga que baixar a la cafeteria per aigua, a comprar-se la seva pròpia aigua. Això passa, eh?
Sí, passa.
O sigui, no és una cosa que aigua... diguem que estiguem dient, no?
Pues això és algo que a mi m'agradaria que... A veure, que poguera patir-lo, perquè, veureu, jo patís les carències que tinc quan me trobo en el lloc de les meves companyeres i estic fent la feina que elles fan i dic, jolín, pues és que no li va un micro, o és que no té vestit ordinador, o és que li falta temps entre una notícia i l'altra. Me doni jo compte. Però, clar, si a mi m'ho fan d'una forma distinta a la que li donen al meu companyero, jo no me donaré compte mai, o no? I ella ha escrit un tuit d'ella mateixa dient que no estaria en actiu, que el procés és algo molt leve, Sí, lògicament és molt leve, perquè a vostè, senyora consellera, segurament no se li complicarà per falta d'atenció. Però jo li asseguro que hi ha moltíssimes persones que per falta d'atenció se'ls han complicat els casos. Per falta de personal, per falta de mitjos. Vostè té pedres en la vesícula. Quantes vesícules han desencadenat en coses molt més roïns per falta de mitjos? Vostè diu que és una cosa lleu i que passarà prompte. Pues que ja la seua. I per lo que parlava de justament quan va vindre, sí, sí, el dijous, bueno, ella va sí, en la Comunitat Valenciana va vindre la ministra Carolina Darias a fer aquesta visita a, bueno, aquests espais que
vacunòdroms, no?
Que es els instal·len per a vacunacions massives i es va començar a trobar mal que coses, eh? Després d'aquesta visita de Carolina Darias, de la ministra de Sanitat. Bueno, és que quantes queixes ens arriben de quanta gent que està en els hospitals i que té falta d'atenció per culpa de que no hi ha personal suficient, que no hi ha mitjos suficients, i donar compte que esta consellera, que és la que decidís o la que deuria decidir o deuria demanar, si no n'hi ha prou recursos en la Comunitat Valenciana per a tots aquests hospitals, doncs mira, ara ella serà una usuària. Ara bé, si els metges i les infermeres no li mostren la realitat, entonces tampoc te queixamos. Sobretot que no se queixen després en ciutadans perquè diuen ni tenim mitjos ni tenim prou personal. Tindrem que manifestar ara que està la consellera allí dins. En fi, no m'agradaria haver-me posat aixina, però com que ho he patit de primera mà i sé que en tots els hospitals no funcionen igual, quan són privats és una altra pel·lícula, vale? Els públics es paguen entre tots, sí senyor, de les nòmines de tots mos agarren diners per pagar els públics, pues els públics per a tots iguals, per a tots, perquè tots paguem per igual. És més, el ciutadà de peu paga més perquè de la consellera, el sueldo de la consellera se paga de les nòmines dels ciutadans de peu. Per lo tant, dit això, espere que siga tal qual, que li donen el servei que li donen a tot el món, i si té que esperar, que s'espere. Però bueno, pauseta de publicitat, anem a les notícies.
Estàs a la 92.2 FM.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Villarreal, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente Tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Tot Descans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, Un mes de cuota VIP en el Ilinia Sports Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Tot Descans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda. Sí, estem. Hola, Susana.
Bueno, és que estic un poc enfadaeta per el tema que estàvem parlant antes. Pareix que, bueno, que tot el món no és igual i que tot el món... no, i tampoc tot el món paguem per igual, és dir. I ahí és on jo crec que la societat en aquest moment falla, no? Però bueno, Maria, notícies, tat?
Sí, comencem. Xifres Covid, després del cap de setmana, Sanitat no se fica de 9.000 nous casos de coronavirus, 1.959 d'ells pertanyen a la nostra província de Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 1.714 persones ingressades, 161 d'elles a les UCIs. Els hospitals castellonencs tenen encara 239 persones ingressades per culpa de la Covid i 18 pacients en les UCIs, i s'ha notificat 17 defuncions per coronavirus, no? És veritat que sí que veiem que hi ha un descens, no?, en aquests contagiats, que no són tan alts com els de les últimes setmanes. I per això la Comissió de Salut Pública es reuneix avui per a tractar mesures una vegada Omicron pues, dona aquestes senyals d'esgotament. La reunió es celebrarà a les 4 d'aquesta vesprada i un dels temes estrelles serà la duració de les quarantenes per a contactes estrets i positius. Actualment ja sabeu que està establides encara en 7 dies per als asimptomàtics i persones amb símptomes lleus. Pues diverses comunitats han mostrat el seu interès en que aquest termini s'acurti de manera que es puguen combinar salut i economia. Per exemple, Galícia creu que hauria de reduir-se a 5 dies. Castella-La Mancha va inclús més enllà, que diu que 3 dies d'aïllament per a estar segurs que el risc d'expansió és controlable, mentre que algunes comunitats es mostren partidàries de retallar però sense donar terminis. En aquest últim grup es troba la Comunitat Valenciana, que creu que és possible reduir els terminis però no ara. Catalunya, que creu que la pandèmia es podria gestionar sense baixes des de l'abril, i Madrid, que s'escuda en una enrevesada declaració en la qual demana que el termini es calcule tenint en compte la incidència nacional e internacional. Susana,
fija't que cada un té la seva postura, com cada un també té la seva postura, i així l'ha manifestat en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que està composat pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, per allò de el que s'ha acordat de eliminar l'ús de mascarilles en exteriors. I és aquest, bueno, descens que hi ha hagut de coronavirus. I d'una compte, serà avui quan se ratificarà el Congrés dels Diputats i el pròxim dijous 10 de febrer. Se deixa d'utilitzar la mascareta en espais públics. Avui s'aprovarà se suposa que demà eixirà en el BOE i el 10 deixarem de portar-la. I doneu-vos compte, la modificació de l'ús de mascarilles a l'aire lliure ha comptat en els votos a favor de totes les comunitats autònomes menys la del País Basc, que saps des.
Ha sigut
curiós, eh? És, diu que per un, és, ha sigut com una medida de prudència, segons diu ell.
Pensem que el País Basc sempre ha sigut, no, la zona del nord, la que, per exemple, mentre així les comunitats autònomes mediterrànies sempre hem tingut una incidència més o menys controlada, allí sempre han sigut com les primeres, no, Susana, en pujar aquesta incidència. Pot ser per el mal temps, perquè a lo millor, bueno, en el cas del País Basc té bastant població, però a lo millor Navarra o La Rioja, que tenen menys, pues passa com en les localitats menudes, que quan tenen un cas a lo millor tenen que acotar les mesures perquè la població és més menuda, no? Però és veritat que són prudents, no?
I després, aquesta obligació de mostrar el certificat de vacunació per accedir als, pues, a determinats establiments, sí, que estan dient, diuen que estarà en vigor fins al 28 de febrer. No sé jo si arribarà a estar tant, però bueno, pel que queda, sí. No serà massa... o almenys ja te dones compte que tampoc te la demanen tants puestos, eh?
Ara passem la fulla de sanitat i parlem de ocupació, perquè aquest dilluns Labora, el Servei Públic d'Ocupació i Formació de la Generalitat, va presentar un informe confeccionat per tres universitats públiques valencianes sintetitzant entrevistes amb empresaris, sindicats i autònoms de tots els sectors i comarques sobre un dels projectes Estrela, que és aquesta setmana laboral de 4 dies i 32 hores. Gens estrany, excepte per el text defensat pel vicerrector i catedràtic de la Universitat de València, Jorge Hermosilla, que suposa un, pues en castellà, un jarro d'aigua fria, no?, en les expectatives de la Conselleria d'Economia per a impulsar aquest model a curt termini. Cite textualment el que diu Hermosilla. La síntesi seria que és possible una reducció de la jornada a llarg termini. A curt, tant empresaris com sindicats es diuen que hi ha una altra sèrie d'accions que són imprescindibles per arribar ací. Flexibilitat, reduir la precarietat, millorar la formació de treballadors i empresaris o noves tecnologies i digitalització, és el que apunta aquest vicerrector i catedràtic de la Universitat de València, no? I per això el debat està servit. Hem intentat ficar-nos en contacte amb el secretari autonòmic de Labora, que és Enric Nomdedeu. Avui no ens podrà atendre per saber quina és la seva opinió al respecte de un dels seus, pues,
no,
ofertes estreles, en su dirà demà, Susana, que el tindrem així al programa.
Però que no està res d'acord. És dir, ell no té clar el que estan dient i ell aboga per aquesta setmana laboral de 4 dies. En fi.
Sí, m'imagino que tindrem un debat paregut, no?, al que va haver-hi ahir als mitjans de comunicació sobre el tema del salari mínim, no?, que esperen que es puga pujar abans de febrer, no? Veurem com queda tota aquesta barreja d'ofertes, no?, que al fill i al cap tots diuen que el que hi ha que incentivar és la productivitat dels treballadors, Susana, i això és la finalitat, no? Doncs bé, Susana, parlem ara de Diputació, perquè aprovarà avui en Junta de Govern les bases de les ajudes per valor de 30.000 euros destinades a entitats sense ànim de lucre a la província per al desenvolupament d'activitats que fomenten, pues, la igualtat entre dones i homes i contra la violència de gènere. D'aquesta manera, el Departament activa el desenvolupament de les partides consignades en els pressupostos que porten del lema Més Impuls Castelló de 2022 per a l'aprovació, per a la promoció, no?, d'aquesta mena de polítiques. Ara ens n'anem a Moncofa, perquè la plataforma Espigons Ja, Platges de Moncofa, ha decidit sol·licitar una reunió directament amb la directora general del Costa i la Mar, Ana Maria Oroño, per a tractar de desbloquejar la paràlisi del govern a l'hora d'iniciar les obres per a evitar que les tempestes continuen destrossant el litoral del municipi. La plataforma ha pres aquesta decisió després de reunir-se dimecres passat davant la falta de resposta per part de la subdelegació del govern sobre els avanços per a solucionar aquest greu problema, no? Doncs anem a la font directament. maratona ja no fa falta passar per intermediaris. Susana, ara venim així a Vila-real per xerrar d'una nota de premsa que s'ha arribat de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, que ha traslladat tant a l'alcalde com al regidor d'Urbanisme la seva inquietud del programa d'ajudes a actuacions de rehabilitació a nivell de barri de la Generalitat, que està ara mateix en tràmit d'informació pública. Segons el seu portaveu, Domingo Vicent, veiem que és una bona oportunitat per a fer arribar fons als villarrealenses amb els quals poder emprendre la rehabilitació d'habitatges per a millorar l'eficiència energètica. Tenen al compte d'aquesta nota de premsa a la nostra pàgina web, que ja saben que és vostès, que és radiovilareal.es.
Dona compte, Vicent, el de Ciudadanos, com a bon gestor, diu, tenim fons, aprofitem-lo, demanem aquestes ajudes i que no se'ns passe.
I ara parlem de l'Ajuntament, perquè treballa per a fer realitat el projecte previst en el Pla Convivint de la Generalitat Valenciana de construcció d'un centre d'especialitat d'atenció a persones amb dany cerebral, que donaria serveis no sols a la ciutat, sinó a tota la comarca. L'alcalde José Benlloc va mantindre una trobada ahir amb representants de l'Associació Fundació de Dany Cerebral Adquirit Ateneu, amb l'objectiu de conèixer les necessitats del col·lectiu i mediar perquè el projecte pues arribi a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, no? Seria l'Ajuntament de Vila-real un intermediari. Això sona.
A més, l'alcalde deia, som conscients de que falten recursos, però l'atenció al dany cerebral no sols a Vila-real, sinó en tota la comarca, i atès en la Generalitat Valenciana ha concretat la seva voluntat de construir un centre per a l'atenció de les persones amb dany cerebral adquirit a la nostra ciutat. Volem avançar les gestions, avaluar els passos a donar en aquest moment i treballar de la mà de l'Ateneu. Senyor alcalde, és algo que fa moltíssima falta.
Publicitat.
I anem a les notícies d'esports.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Ara, Opticalia, les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Vila-real. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob, en l'avinguda Pius 1273.
Renueva tus ventanas y ahorra en la factura de la calefacción. Aísla tu hogar de los ruidos exteriores con ventanas de PVC. En Big Mat del Arbo, tu bolsillo y tu salud te lo agradecerán.
Big Mat del Arbo, en avenida Pío 1255, Vila-real.
Pues vamos a ellos, chicas. ¿Deportes?
Sí, bueno, lo destacado hoy en el Villarreal es que el juvenil se llevó a la eliminatoria de la Champions. También están ellos en la Champions League y están en Holanda para disputar a las 2:30 la segunda eliminatoria contra la Zeta Almar. Si guanyen, están en la segunda ronda. Dir que, pese a que molts deien que se retiraba porque no ficaba ningún tuit ni res, que se suposa que avui torna Hamilton a treballar a la seva escuderia, i de cotilleo dir que ja s'està parlant que hi haurà segona temporada del documental de Georgina.
Que bé!
L'altre dia vaig veure si no de refiló com que la germana havia anat a la televisió i estava posant la cabra d'un burro, no?
Bueno, és part del show, no?
Perquè deia que ja no volia parlar de la seva vida passada, és dir, però en realitat és que la vida que ella... forma part de la seva vida, però si no la veis parlar de la niñez que va tindre, pues que tampoc està molt obligat, no?
Clar, no.
Perquè
no.
Tu què culpa tens si... no sé, si no t'ha veis dir com se comportava ton pare, com se comportava ta mare. És dir, perquè si tu no eres una persona que té uns valors que pots oferir-li al món, per què vas a parlar d'aquestes coses, no? Me refiero a no sé quin comportament tindrien, però la germana va dir de tot, no? No sé si lo va veure, jo és que no ho vaig veure.
No,
jo només he vist el documental. que per ser parlant d'Argentina.
Escolta, que ja és prou, eh?
Parlant d'Argentina, que és el Mundial de 2030, que vaig dir ahir jo que Espanya i juntament amb Portugal tenien moltíssimes opcions, segurament serà un enfrontament entre la nostra candidatura i una que presentarà Argentina juntament amb l'Uruguai.
Forta, eh?
Veurem.
Sí, sí. Que, per cert, Barcelona també vol... S'està plantejant uns Jocs Olímpics d'hivern.
Hivern, sí, ja porten molts anys intentant, a veure si finalment presenten la candidatura.
Barcelona és bona si la bolsa sona. Ja ho sabeu.
Sí. Més notícies d'esport.
No, jo ja...
Perquè acabat. Si volem provar nosaltres sort, recordem que seguís en marxa i se sorteig per a guanyar dos entrades per al partit de futbol d'aquest cap de setmana entre el Villarreal Club de Futbol i el Real Madrid. I que és una pregunta molt senzilla que tenen que contestar. Recordem que tancarem el concurs demà dimecres. Dijous farem el sorteig. Tindrem de... He decidit que la mà innocenta serà el meu bonico Víctor. I divendres l'afortunat podrà recollir les seues entrades.
Bueno, pues ja sabeu, a participar. Com podem participar, Maria?
Molt senzill. Entren a la pàgina web de Ràdio Vila-real a Facebook, trobaran i se post a missa pregunteta que tindran que respondre. A més, abans d'entrar als nostres esports, s'ha dit i s'ha resposta correctament. Així que, a més, ho faig a posta. No?
Recordem-lo també en l'hora dels esports. Víctor, que tu te quedes i nosaltres dos se n'anem a buscar més notícies per aportar-les al dia següent. I així també la gent que se va quan nosaltres n'anem. Pues la gent que
per cert, no és per dir res, però me pareix que ahir l'alcaldessa de Castelló va apretar una miqueta a Ximo per lo de les festes de la Magdalena, no?
S'han reunit. Així és que cadascú... Tu no veus quasi cadascú va la d'ell? O sigui, així no és, no? Es va reunir amb Pano Marco, amb Ximo Puig, per parlar i tractar temes. I aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid, li va dir, escolta, a veure si em dones més llicència o més mà oberta per a poder fer un poquet més d'actes per a la Magdalena. Així que ja veurem si a la Magdalena hi haurà festa plena o no plena.
Sí, vol equiparar a un poc i sa mà oberta que n'hi ha per a les falles, és a dir, vol estar almenys en les mateixes condicions que se viuran a la ciutat de València.
Realment, o sigui, el que sí que està permès, que és el mateix equilibri que les falles, o sigui, cada comissió sí que pot fer la seva festa.
Claro.
I en el cas de les galletes passa exactament el mateix. El que no hi ha és festa oberta al carrer, que és el que tindria que fer, o sigui, que sempre han estat les verbenes al carrer, a la Magdalena i els...
Bueno, però tenim que anar un poc pas
mesons,
a pas, eh?
I els mesons.
De tots els modos, el que sí que sabem és que les penyes estan pressionant per a recuperar i se veu al carrer.
Correcte, que pront parlarem en Vicent Nogueroles, que sabem que és el president de penyes taurines, per a que, pues això, que hi hagi igualtat per a totes les festes, no?
I què ens agrada una festa, eh?
Bueno, al fi i al cap, és el que dona l'oci i que també fomenta l'economia a la nostra localitat.
És en fi, treballem perquè vinguin festes i gastar-nos els diners i tot això i després quan tornem a casa a veure el documental de Georgina. En fi, pauseta de publicitat i el primer convidat.
Estás a la 92.2 FM.
¿Trabajas en el sector agrícola o ganadero? Entonces Agrofuerte de Grupo Cooperativo Cajamar es la tarjeta que está diseñada para ti. Decide cómo pagar los gastos de campaña adaptándolos a tu negocio. Gana en tranquilidad porque es un método de pago seguro y porque la ha creado Grupo Cooperativo Cajamar, que lleva décadas apoyando al campo. Entra en la web e infórmate. La web e infórmate.
En Caixa Rural Villarreal te recibe.
¿Que no sabes dónde ver todos los partidos del Villarreal Club de Fútbol? Pues donde siempre hemos visto todos los partidos, en el restaurante Bar Madrigal. No te olvides de reservar tu mesa al teléfono 628-089065. Para almuerzos, comidas y cenas, disfruta de nuestra terraza. Restaurante Bar Madrigal, delante del Estadio de la Cerámica. Siempre junto al Villarreal Club de Fútbol.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopisdiaz.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Bueno, i tornem a tindre males notícies del centre penitenciari de Castelló, en este cas és el número 2, el que està ubicat en Albocàsser. Recordem quan parlem així en esta ràdio i volem que se reconeixca com a agents de l'autoritat al personal? Bueno, pues no és ni més ni menys per a que no es passe el que va passar ahir, que van tindre un episodi de violència i va ser un intern de nacionalitat estrangera i extremadament perillós qui se trobava en un mòdul d'aïllament, qui va agredir a un funcionari perquè no tenen cap tipus de protecció. Recordem que no estan declarats com a agents de l'autoritat. I el funcionari estava realitzant un control rutinari dins de la celda que ell ocupava i va ser agredit. Anem a parlar amb Moisés Hernández. Ell és el representant del sindicat independent del CESIF del Centre Penitenciari Castelló 2. Buenos días, Moisés.
Buenos días, Susana.
Otra vez, otra agresión, una celda de aislamiento y un preso tremendamente peligroso, ¿no?
Efectivamente, hemos vuelto a sufrir una nueva agresión que se suma a todas las que venimos sufriendo, prácticamente agresión diaria o cada 36 horas en todos los centros penitenciarios del territorio nacional. Como bien decía, interno extremadamente peligroso, en régimen cerrado, departamento de aislamiento. Los funcionarios proceden a un cacheo por rutinario y diario porque son internos que hay que hacer este tipo de actuaciones todos los días. Pues bueno, en ese momento se abalanza sobre un compañero que estaba allí haciendo las labores con otra compañera y le propina un puñetazo sin mediar palabra, pues con una actitud bastante agresiva y desafiante. Todo esto, bueno, pues se le intenta reducir, se le cambia de celda en el mismo departamento. Y al cabo de un par de horas, no contento con esto, pues se intenta suicidar, se intenta ahorcar. Todo esto no por quitarse la vida, sino pues otra vez para volver a dañar a los funcionarios, para que los funcionarios tengan que volver a intervenir y causarle los daños, que es lo único que quería. Y bueno, pues es una situación que tristemente se está repitiendo ya no en los centros penitenciarios de Castellón, sino en todo el territorio nacional. Y como bien has indicado, pues seguimos sin ser agentes de la autoridad.
Y además, ¿esto pasa con una simple sanción administrativa?
Claro, efectivamente. Ahora mismo estamos cada vez menos desprotegidos. Estamos ya no son los medios de protección, los medios materiales. Es que ahora no tenemos medios jurídicos. Con esto quiero decir que al no ser agente de la autoridad, esa sanción queda en una sanción administrativa, en una sanción penal. Una sanción administrativa que en la mayoría de los casos no cumple y bastante más laxa que una sanción penal. Nosotros ahora nos hemos encontrado que la semana pasada, por ejemplo, esto le va a llamar mucho la atención a los oyentes, es que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha sacado una instrucción permiso. Antes, cuando un interno se comportaba mal, se hacía un informe y se le denegaban los permisos. Entonces, ahora, si este comportamiento que tienen las prisiones, ya no te voy a decir un incidente tan grave como este, pero una falta de respeto o una agresión ya no va a ser determinante para que no se le dé el permiso. O sea, van a seguir pudiendo celebrar el permiso. ¿Cómo dejan a los funcionarios de prisiones? Pues a los pies de los caballos. Sin autoridad, ya no autoridad, ya no ser agentes de la autoridad, pero sin autoridad ante los internos, ante la población reclusa. La palabra del funcionario no dice nada. Con una legislación que, como hemos comentado otras veces, obsoleta, una ley orgánica general penitenciaria del 79, entonces ya no son los medios materiales, que sí, que evidentemente necesitamos los medios materiales y necesitamos personal cualificado y formado. Pero es que ahora mismo nos estamos encontrando que la Secretaría General nos está quitando de los pocos argumentos jurídicos y medios jurídicos que teníamos para entendernos. Entonces, cada día se está haciendo nuestro trabajo más complicado.
Claro, mire, yo escuchándolo tengo la sensación de que el funcionario de prisiones es maltratado por la administración pública, muy maltratado, y también no maltratado sino despreciado por los usuarios. Es decir, si ya hay que tener cuidado con los reclusos, porque son digamos que las figuras suyas son figuras contra el que el recluso carga siempre.
Efectivamente, últimamente, en los últimos años, al funcionario, en vez de dotarle de más autoridad, de instrumentos jurídicos para realizar su trabajo, se le han ido quitando. Entonces, claro, nos encontramos que tenemos un desprecio y un abandono total de la administración. Como hemos comunicado muchas veces, pues es de medios. Cuando hemos denunciado pues el tema de la limpieza, el tema de un escáner, el tema de que no ha habido cursos de formación en defensa personal, todo tipo. Ya amén de hablar, dejando a un lado, porque no es el día para hablar del tema de todo tipo de retribuciones y desigualdades económicas que sufrimos respecto a otros compañeros de otras administraciones que tienen las competencias en prisiones, la brecha salarial que sufrimos. Uh-huh. Entonces estamos en una situación porque de inseguridad física, inseguridad jurídica. Uh-huh.
Por cierto, ¿el escáner solucionado?
Bueno, pues el escáner sí, está en visos de solucionarse.
Pero no está aún solucionado.
No está. Chocamos con la burocracia de la administración, que muchas veces los plazos, el dinero está, pero para que llegue el dinero hay que hacer una serie de procedimientos administrativos que se dilatan en el tiempo. ¿Qué es lo que nos está sucediendo con el contrato de limpieza? Pues bueno, pues que ahora hay un montón de trabas administrativas y nosotros seguimos pues con el mocho y la fregona. Entonces, Susana, ¿usted cómo lo ve? Que el funcionario tenga que hacer labores de vigilancia, sus labores inherentes al puesto de trabajo, con un ojo estamos vigilando al interno y con otro estamos con el mocho y la fregona pues barriendo nuestros departamentos, porque no podemos trabajar en esas condiciones. Ya, pues bueno, si no tenemos limpieza, pues allí los compañeros pues ya nos hemos turnado ya directamente pues a limpiar los cuartos de baño, los servicios. A nadie se nos caen los anillos, pero evidentemente no es por el trabajo que a nosotros nos retribuyen, que a nosotros es nuestro cometido constitucional, que es la reeducación y reinserción social, no reeducación, reinserción y labores de limpieza.
Claro.
Entonces estamos así.
Claro, porque yo imagino que hay presupuesto, no, imagino no, es que tiene que haber un presupuesto para limpieza, un presupuesto para el funcionario, un presupuesto para la cocina, eso va por presupuestos, por lo tanto, no tendrían que hacer ustedes estas labores. ¿Siguen yendo las visitas? ¿Ya tienen el cuarto de baño habilitado que no funcionaba?
Sí, bueno, ahí se han tomado una serie de medidas y se ha podido solucionar el problema un poco para dar cara al exterior una imagen un poco más decente.
¿Ha sido la solución esta, como usted acaba de decirme, que al final, porque la limpieza lo que han hecho, han establecido turnos entre los funcionarios de prisiones? ¿También le han dado usted soluciones a que la gente que viene de fuera pueda acceder al baño?
Sí, pues prácticamente así, con funcionarios, con alguna vez con la colaboración de algún interno para que nos ayude en esas tareas, simplemente en ese departamento. La realidad del centro de puertas para adentro sigue siendo la misma, los vestuarios sí limpiar las duchas, los demás departamentos. Sin embargo, pues, por ejemplo, para dar un poco, ya que los dirigentes, la administración no se preocupa un poco para dar una imagen un poco de seriedad, porque dése cuenta que en nuestro centro penitenciario vienen todo tipo de autoridades, de abogados, de fiscales, agentes judiciales, diplomáticos, un diputado del Congreso, gente del Senado, viene de gente de todo tipo de instituciones, y entonces nosotros, a mí se me quedó la gran vergüenza el otro día cuando vino un cónsul y veía las instalaciones, un señor cónsul que representa su estado aquí y que vea este tipo de instalaciones. Entonces es de vergüenza absoluta, la vergüenza que no tiene la propia administración, porque aquí no es un problema de dinero. El dinero está. Estamos en una burocracia que es lenta, una administración que tiene pies de barro, porque nosotros no podemos estar, eso el oyente no lo entiende, ni los compañeros no lo entienden, y encima lo hemos tenido que explicar, es que para, por ejemplo, resolver un contrato como el que teníamos, hacía falta un dictamen del Consejo de Estado y eso ha tardado 5 meses. Estamos en una sociedad altamente tecnificada, con tecnología, que vamos a ver, un Consejo de Estado se puede reunir en una reunión virtual, pueden hacer un informe, firmas digitales, o sea, el problema de emitir un informe, yo creo que un informe, pues a lo mejor no le voy a decir que el informe se emita en media hora, pero a lo mejor en una mañana tenemos que tener ya nuestro informe, o sea, la administración es muy lenta, y nosotros pues seguimos así, dando, los primeros perjudicados somos nosotros, y luego por la imagen que proyectamos hacia el exterior, pronto ya hay gente que cuando nos van allí las visitas, dicen, bueno, parecen ustedes ya, esto se está convirtiendo en las cárceles de Sudamérica. Digo, pues sí, no le falta usted razón, por la falta de limpieza. Y porque estamos en un momento que nos veremos que los internos se van con las cárceles. Es que vamos a eso. A mí me parece mentira que yo ahora mismo le esté contando eso, pero es que es la realidad que veo.
Pues con estas declaraciones nos quedamos. Moisés Hernández, muchas gracias, representante del CESIP en Castellón 2, por haber intervenido.
Muchas gracias, Susana, por darnos voz a los funcionarios de prisiones de la provincia de Castellón.
Un abrazo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
S'obri el termini per a optar a les subvencions 2022 de Fundació Caixa Rural Villarreal. Unes ajudes dirigides a entitats assistencials i inclusives de la localitat. Més informació en fundaciocaixarural.org. Tots junts fem poble.
Naluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impresors, la mejor impresión.
Ahora, Hyundai Mobi Corea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Mobi Corea.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Bé, com bé parlàvem al principi del programa de les Magdalena, de falles, d'aquestes celebracions que cada colla vol fer i que vol que les coses a poc tornen a la normalitat, també se parla d'aquesta recuperació taurina i apelen les penyes i reclamen, dones compte, aquest nom que està molt ben posat i molt, molt acertat, valentia als alcaldes per a tornar a nivells pre-Covid en el Bou. Per a que ens parli d'això tenim el president de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, Vicent Nogueroles. Molt bon dia, Vicent.
Hola, bon dia, Susana, què tal?
Valentia, no?, als alcaldes.
Sí, 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 jo crec que eixa és la paraula, la mateixa valentia que tenim les penyes, els organitzadors i tots aquells aficionats que bueno, pues que han organitzat durant esta temporada tan difícil festejos taurinos i ara en lo que mos ve tenim una nova temporada davant de nosaltres, la temporada 2022, uh-huh. En unes expectatives pues jo crec que millorables, unes expectatives que mos donen garanties de poder celebrar els festejos de Bous al Carrer tal i com sempre s'ha conegut. Però això ara mateixa se té que fer en valentia, per això la paraula valentia.
Uh-huh. Vostè parlava de fer un any Brines Taurino, no?
Sí, bueno, l'any passat, com tots sabeu, en el teu programa ho varen comentar, l'any uh-huh. passat se va celebrar l'any García Berlanga, la Generalitat Valenciana va nominar l'any 2021 com l'any García Berlanga, i enguany, el 2022, pareixer que va ser l'any Paco Brines. Paco Brines va ser un
la Comunitat Valenciana. Sí, no es menege molt perquè perdem la cobertura.
Vale, un escritor valencià importantíssim, en una vinculació grandíssima a la tauromàquia, al món del bou. I nosaltres, pues bueno, en eixa sempre intenció que tenim de vincular el bou en la cultura, pues bueno, la federació va intentar juntar-se a tots els actes que la Generalitat Valenciana organitza en tal efemèride.
Uh-huh. Per això, si unim el bou al món de la cultura, també hem de ser agraïts i reconèixer que el món del bou és cultura. Si demanem valentia als alcaldes, demanem massa?
No, jo crec que no, Susana. Jo crec que de fet, te diria que no estem demanant res, que no siga lo correcte. Hasta ara ha hagut ahí una barrera que sempre marcava la Generalitat Valenciana i en este cas les autoritats sanitàries, però a nivell tant nacional com autonòmic les autoritats sanitàries estan marcant ja una nova normalitat sense restriccions. Ja se parla de Magdalena, se parla de falles, se parla de carnavals antes que Magdalena i falles, en una normalitat absoluta. Nosaltres, pues, com venim hasta estos últims mesos, com venim demanant i com venim treballant, ixa normalitat també té que ser adaptada al món del bou al carrer. Per lo tant, és lògic. No se pot ara mateix realitzar un acte de carnavals en tota la normalitat possible i que al mateix temps se diga que el bou al carrer no, perquè pot haver un contagi o no. Mm. Això crec que ja n'hi ha que deixar-ho de costat. Són temps passats que la veritat és que mos han ensenyat molt. Mm. Hi ha que quedar-se sempre en lo positiu. però bueno, estem en un moment en què tots tenen que ser valents, els alcaldes tenen que ser valents, tenen que deixar de costat aquest port que encara que pot ser que quede, i quan se demane permís per fer un festes de bo al carrer, se té que autoritzar.
Mire, vostè diu que l'any passat se va tancar en la província de Castelló l'any en 936. Diu que això és un dato molt allunyat del 2019, que eren 4.392 actuacions.
Bueno, són datos que, enfocant-se en la realitat, diríem que són molt negatius, ¿vale? Hi ha que ser realistes. Els datos són negatius i nefastos per al món del bou a carrer. Ara, si se fiquem en la banda de la moral, en la banda de lo sentimental, sí que diríem que, bueno, que són uns datos maravillosos perquè veníem en un any en què estàvem a 0,0, en què no se realitzaven ningun tipus de festejos i que, bueno, l'últim trimestre de l'any que saps que ha aconseguit aquesta xifra, pues bueno, per aquesta banda sí que diguem positivament que, bueno, que és un logro. Però no són datos vàlids, no són datos verídics, i el que n'hi ha que fer és esta temporada 2022. Has començat en les festes de Sant Antoni no com volíem, però sí que és cert que tenim ahí davant ja les festes de la Magdalena, les festes de les Falles, les festes de Sant Vicent, que van acompanyades de gran quantitat d'actes taurinos en tota la província de Castelló, i ahí sí que té que ser ja el revulsiu definitiu del món del bou al carrer. Tenim que fer les festes de Sant Vicent com sempre s'han conegut.
Vostè esperava que després d'haver tingut la segona, la tercera dosis, encara estiguem replantejant-nos el fet de que demanar el que se facin els bous al carrer?
Bueno, això és algo que des de la federació sempre tenim clar que ens va tocar demanar. No és ninguna, no amaguem res, és una realitat que bueno, pues que part de la societat valenciana i sobretot part de la Generalitat Valenciana no vol esta festa, no vol el món del bou, no està d'acord. A més, és gent que no és gens demòcrata, perquè si foren demòcrates, pues bueno, pues aplicarien ixa norma. Bueno, pues yo no me gusta, no voy, pero te dejo hacer, que d'això trata la democràcia. Uh-huh. Entonces, com això en la Federació de Bous al Carrer ho tenim clar, pues bueno, nosaltres sempre, la nostra filosofia és estar preparats i en tot moment pues assentar-se en qualsevol taula de negociació. No ho tenim fàcil, els taurinos, i ja te dic, és una realitat. En el govern actual no ho tenim fàcil, però tampoc és impossible, i per tant la nostra llavor com a Federació de Bous al Carrer i representant de les penyes que estan en nosaltres, pues bueno, això és la nostra missió, intentar en cada moment i en cada situació aplicar les normes que n'hi ha i, bueno, i buscar el major benefici per al món del bou.
Vostè sap que encara, i tot que és un dato molt negatiu, i això és 936 actes que han hi ha hagut durant este any passat, l'esforç perquè hi haguessin aquests actes ha sigut titànic.
Tremendo, tremendo, Susana, tremendo. Tremendo, fija't que en el mes d'enero, antes d'enero del 2021, ja se ficarem a treballar i estiguem en contactes en tot el món taurino de la Comunitat Valenciana a nivell nacional. En tots els que se podia parlarem, negociarem, s'assentarem, furgarem tot el que poguerem fins que al final aconseguirem que en aquest final de maio, en aquest final de maio, mos deixaren a obrir ja per fi el festes de bou al carrer encara que fora en recintes tancats. A partir d'ahí, pues va ser una escalada, i va ser un tiralla floja en tot l'esparx. N'hi hava aquí que, bueno, que s'agarrava la pandèmia per a no deixar-nos fer el bou, que era el seu objectiu. Altres miraven més per el tema sanitari i, bueno, hi ha altres que s'on s'agarraren més que ningú va ser aquesta part política que, bueno, que estàvem nosaltres i que mos donava una llum d'esperances. Això continua, passarà la pandèmia i continuarem en aquesta part de la societat que està en contra de nosaltres i buscaran qualsevol tipus de problemàtica per a ficar-nos entre l'espasa i la paret. Però bueno, nosaltres també, el poble taurí de la Comunitat Valenciana és un poble treballador, un poble en moltes ganes i al final és la seva forma de vida. I com a forma de vida de tots els que ens agrada festa, pues la defendrem, per supost que sí.
En fi, és un plaer sempre sentir-lo, sobretot perquè sé que li ha posat moltes ganes i que tenen molta força i estan molt units. Vicent Nogueroles, president de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer, moltes gràcies per haver estat i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, Susana, per sempre donar-nos aquest altaveu tan magnífic en la vostra ràdio. Un abraç.
Un abraç. Green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out life.
you say. Don't waste a minute, don't wait a minute. It's only a matter of time for you to tell me now. 'Cause I've been up for three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. At the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up.
I can't fix each and all your problems. I'm no good with names or faces. She sent me naked pictures from her neck down to the waist. I get my feelings involved. She started turning my calls to flaws, turning to walls and barricades. And I'm too far gone in all the wrong ways. And every long day is a bad one. I can't make you call or make you stay. Take you off a pedestal. So I get lost in modern music, watching movies, talking to the walls in my room, walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made no money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late thinking about you and MIA for
three nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. Call me names if you call me up.
Call me up.
Three nights at the motel.
Estás a la 92.2 FM.
Dos mo, dos yo.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal.
Impremta Llorenç ja porta 25 anys al teu costat oferint-te tot tipus de servei d'impressió. Però no només això. A Impremta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.impremtallorenç.es. Troba-la al carrer Àngels número 17 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Broc. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Broc, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Broc, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
No cambiaría nada de ti.
¿Nada, nada? ¿Ni el plan típico de San Valentín?
Este San Valentín, llévate dos menús medianos más dos sandwiches por 14 euros. O hazlo grande por solo un euro más. Promoción válida hasta el 14 de febrero en McDonald's Castellón y Villarreal. Declara tu amor en McDonald's.
I'm loving it.
Ahora, reciclando latas y botellas de plástico de bebidas, puedes reducir el CO2 y dar oxígeno a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
Ecoembes, Generalitat Valenciana y Diputación de Castelló.
Per cert, Maria, Això ens interessa a tots. Perquè el govern proposa pujar el salari mínim fins a 1.000 euros i aprovar-lo abans de que acabi febrer. Podrem celebrar un bon Sant Valentín.
O Sant Ontín, en funció del que celebre cadascú, no?
El govern, a través del Ministeri de Treball i Economia Social, ha proposat aquest dilluns als agents socials una pujada del salari mínim interprofessional fins als 996 euros. I anem com allò de l'etiqueta de 999, no? Segons, això és perquè els no s'ho agarren a mal i que ens dicen, no? Però bueno, segons ha informat els sindicats i el propi executiu, seran 996 euros. No obstant això, fonts de treball sostenen que la proposta que finalment arribarà al Consell de Ministri aconseguirà els 1.000 euros. Aquesta quantitat que l'executiu posa ara sobre la taula és una mica major a la posició intermitja que va proposar el comitè d'experts designat pel govern per a 2022. Els altres dues socios plantejaven les dues opcions plantejaven tancar enguany amb un salari mínim interprofessional de 989 euros mensuals en 14 pagues, 24 euros de pujada o fins als 1.005 euros, o sigui, 40 euros. L'objectiu final és que al final de la legislatura el salari mínim aconseguit aconseguís que el 60% del sou mitjà que en 2019 ascendia a 24.395,98 euros anual. Amb les dades actuals, això implicaria que el salari mínim interprofessional pujarà fins als 1.045 euros mensuals en 14 pagues per al 2023. Sindicats, patronal i executius s'han reunit aquest dilluns per a negociar una nova pujada del salari mínim interprofessional que el govern de coalició preveu aprovar abans que conclogui el mes actual. La trobada, que ha estat presidida per la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha conclòs sense acord, per la qual cosa les parts s'han emplaçat a una nova reunió dimecres que ve. Però bueno, estem dins del plaç del mes de febrer i la cosa està entre els 989 i els 1.045. Per quan apostes tu, Maria?
No ho sé, crec que hi ha molts interessos i molts conflictes, no?, entre totes les parts, i no sé si serà possible aquesta pujada del salari mínim. Crec que aniran per lo baix, no?, com ja va passar Susana al juny, i si se té que fer es farà amb prudència i diguem que amb una xifra un poquet més baixa.
Bueno, així, altres coses que també estic llegint jo, diuen que Treball vol elevar el salari mínim interprofessional a 965 euros per 14 pagues, o sigui, els 1.000 euros per a este mateix exercici. És dir, és allò de subimos el salari mínim interprofessional, però després les treballadores de la neteja se'n van a la vaga perquè dins del salari està l'antiguitat i el bono del transporte, el plus del per al transport. Trampetes no, per favor, això no. Trampes no. Publicitat i rebrem el primer convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua pensió també pot marcar un gol. Si la domicilies a Caixa Rural Vila-real, podràs aconseguir fins a 200 euros. No deixes passar l'oportunitat. Informa't a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Vila-real y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Vila-real. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online, donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Agricultor, ya tenemos la comodidad para podar, así de claro.
Ahora puedes disfrutar de la poda con la tijera o serrucho de batería ligera, económica y eficaz. Te sorprenderá su precio. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136, Borriol. Teléfono 964-32-2041.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
I ara ens visita Adrián Casabó, ell és el president del Partit Popular en Villarreal. Molt bon dia, Adrián.
Molt bon dia.
Si la setmana passada, no esta, sinó la passada, vostè va posar el seu telèfon a disposició dels ciutadans per a que li expliqui, que li comentaren si veuen alguna deficiència, lo que denominava o que denominàvem vosaltres en la ràdio Casabó en línia. Esta setmana has començat a eixir als barris, als carrers. Vostè està visitant barris del... Bueno, en principi has començat per un barri, quin ha sigut i què és el que li han dit?
Sí, bueno, més que començar a estar als barris, seguim, no? Estan als carrers, estan als barris de la ciutat, estan al final al costat dels veïns, no? Però sí que és cert que li hem donat un poc més de forma a través d'esta campanya. Com tu bé comentaves, vam començar la passada setmana oferint el meu número de telèfon als veïns i veïnes de Villarreal. Jo crec que al final...
D'una forma molt peculiar, per si la gent no ho ha vist, vostè pot explicar com ho oferien, com li feien saber a la gent el seu número de telèfon?
Sí, bueno, va haver una acció al carrer, que jo crec que així a Villarreal afortunadament tenim una trajectòria molt important de teatre al carrer, per exemple, i la gent està molt acostumada a veure actuacions i a veure actors al carrer fent algun tipus d'accions. Vam voler que fora una manera un poc diferent i original de presentar aquesta campanya. Al final, és cert que quan un partit no està al govern, les possibilitats que té de que el seu missatge arriben són molt diferents a les que té el govern, que per la seva activitat diària té una presència notable als mitjans de comunicació tradicionals. Per tant, van buscar una forma diferent a través d'aquests emoticons del WhatsApp de fer arribar el nostre missatge, no? Que al final no és altre que el continuar en aquesta política en la que jo crec, que és estar al carrer, estar escoltant als veïns i veïnes de la teua ciutat, perquè crec que és la millor forma de saber què els preocupa i què necessiten, no? Però també no ens podem equivocar, Villarreal és una ciutat amb un número important d'habitants, hem superat ja els 51.000, i per tant també soc conscient que és molt complicat poder parlar individualment en tots i cadascun dels veïns, no? Ojalà poguerem fer-ho.
Saps que la sensació que tenia jo és que quan veia, bueno, això és una imatge molt americana de veure gent que porta un cartell per davant i per darrere i que passeja en este cas era en el seu número de telèfon, però que n'hi havia gent que, com que no sabia ben bé si era vostè el que contestava, li és més fàcil i més en esta població abordar-lo directament, no?
Sí, no, evidentment. Que jo hagi oferit el meu telèfon no significa que no vaig a atendre els veïns al carrer com ho hem fet des del primer dia, no? Però com li dia, soc conscient de que hi ha gent que va ser complicat que pugui trobar-se amb mi o que puguem coincidir i, per tant, pensava que era una bona manera de que qui no pugui, pel motiu que siga, parlar personalment, en este cas a mi com a representant del Partit Popular, que sí que tinguera a disposició el meu telèfon, el telèfon que tenim els regidors a l'Ajuntament, per tal que em poguera fer arribar qualsevol proposta, qualsevol suggerència o qualsevol queixa, no? També pues, agrair als molts veïns que la setmana passada ho van fer. La veritat que han arribat coses interessants, altres que evidentment sabíem que era un problema que els veïns detectaven i que, uh-huh. i que els preocupava, uh-huh. però sí que això al final ens permet estar molt més en contacte amb la gent i poder donar una resposta real al que necessiten, no? Crec que al final és l'objectiu que perseguim com a representants dels nostres veïns.
Per quin barri has començat?
Pues hem començat avui les accions en el barri de l'Hospital, on anem a estar durant esta setmana i la que ve d'una manera més intensa. Això no, evidentment no significa que no atenguem altres necessitats que puguen haver a la ciutat, però anem a tenir una presència important en el...
L'han triat de forma... No sé, per què han triat el barri de l'Hospital? Consideren que és el que té més necessitats? Ha tingut per alguna en concret?
No, al final anem a visitar, com diria, en les pròximes setmanes tots els barris, i simplement per una qüestió d'organització, perquè també coincidia alguna cosa uh-huh. en aquest barri, hem començat per ell, no? I com li dia, anem a estar al carrer escoltant els veïns, visitant també els comerços, les empreses que hi ha en este barri, també reunim-nos en associacions i entitats que tenen vinculació directa en el barri del Crist de l'Hospital, i al final anem a seguir això, no? Agafant el pols al carrer, donant l'oportunitat als veïns de que ens diguin personalment allò que veuen en el barri, què passa en el seu barri, que pensen que és necessari per a millorar-lo, no? Avui mateixa, pues que esmorzat en una de les cafeteries del Barranquet, els veïns ens comentaven, no? Han començat a asfaltar ese carrer del Barranquet, i evidentment pues, contents, però també és el que diuen, no? Quina llàstima que gent heu que passar tants anys per a que se doni aquesta resposta, no? I hem vist avui un despliegue important de màquines, d'operaris, per asfaltar un carrer, que al final jo crec que això hauria de ser lo habitual, no? Quan un carrer té necessitats que s'asfalte, però desgraciadament així estem acostumats a que l'alcalde Benlloc governa un any dels quatre que té la legislatura, han passat els tres primers, i ara pues, en l'any que queda, evidentment, anem a veure pues, moltes accions d'este tipus, no? Que ens alegrem, però que és una llàstima que no es puguen fer al llarg de la legislatura, no? I és una cosa que ens transmetissin també els veïns, no? Esta setmana passada uns veïns de la zona de la Mayorazga comentaven que havien llegit esa notícia d'un plan de choque en el jardí de la Mayorazga. I començaves a llegir la notícia i el plan de choque era tallar els arbustos que hi ha en ese parc, canviar uns jocs que s'havien trencat i arreglar una part del mobiliari que estava en unes condicions no adequades, no? Això no pot ser un plan de choque, això hauria de ser lo habitual que passa en una ciutat, que aquelles coses que no estan en l'estat que toca, poc a poc se va fent el manteniment per a que ho estiguen, no? Per tant, vendre això com una cosa extraordinària és que no hauria de ser notícia que tallem el seto d'un jardí o que canviem un banc que s'ha trencat. O sigui, no podem convertir això en notícia perquè això hauria de ser la tònica habitual en el manteniment de la ciutat, no? Però, desgraciadament, a Vila-real ens hem acostumat a això, a que siga notícia que s'asfalta un carrer, a que siga notícia que es canvien les bombilles d'una farola. Me'n comentaven també els veïns del Barranquet, la de mesos que han estat en un carrer pràcticament a fosques, en un carrer en clots i amb el perill que això suposa tant al carrer per als vehicles uh-huh. com a les voreres.
Sí, el que passa és que me parla sempre de la mateixa delegació i, clar, i això me convida a dir-li que el regidor que estava en ixe, actuant hasta ara en aquesta delegació, vostè sap que ja no està i l'alcalde va fer una reestructuració. Vol dir la millor que també a voltes no hi ha la persona adequada?
No, jo crec que el problema és un problema, com li dia, de la manera de funcionar i de fer política, no? Li dia, no és nou d'esta legislatura, ho hem vist en les anteriors també. Passem tres anys lamentant-nos, queixant-nos, dient que no podem fer coses.
El que més li reclamen és l'estat de la població. No li diuen altres coses que no siga el manteniment.
Sí, sí, clar que sí, però evidentment el manteniment de la ciutat és un problema evident, no? Uh-huh. I que a una ciutat com Vila-real, en la que se paguen els impostos que se paguen, pues que a un veí li venguen com algo extraordinari, que van a tallar-li els setos del jardí o a canviar un banc que s'ha trencat, això faltava, que en els impostos que se paguen en esta ciutat no es fera ese manteniment, no? És un problema evident, el manteniment, pues també el tema de la basura o el que costa que els contenidors se recullen de la manera correcta. Això és un problema i és evident perquè quan eixes al carrer se veu, no? Evidentment hi ha altres problemes com l'idea, el tema de la contribució, doncs molts veïns ens han traslladat el seu malestar amb aquesta decisió, per molt que el govern tracte de dissimular-la i d'amagar-la en moltes coses, la gent està cremada per els impostos que paga en esta ciutat, no? Pues també l'altre dia parlàvem veïns de la partida Madrigal, que 10 anys després seguissin esperant que es faci alguna cosa en aquesta partida, no? En governar el Partit Popular se va començar a executar alguna unitat de la partida Madrigal, en estos 10 anys no hi ha ni un pas més en la partida del Madrigal, no? I al final la solució als problemes que té la ciutat no poden ser no fer absolutament res. O sigui, els veïns necessiten que se prenguin decisions i que s'actua, i desgraciadament, com li dia, pues així passa el temps. Sí que és cert que ara començarem a veure algunes actuacions perquè queda poc més d'un any per a les eleccions, però els veïns necessiten respostes durant tota la legislatura, no? No només quan...
Clar, només he anat, de moment només he estat a un barri. Jo m'imagine quan arribe al barri on se troben o està situat les cuestes, en aquesta problemàtica que tenen d'ocupes, clar, ixe,
sí, no, he parlat algo, amb gent d'aquest barri, no?
Per a mi és un punt de conflicte que n'hi ha a la ciutat de Vila-real, i no sé ben bé vostè quina mesura prendria davant d'això.
Jo crec que la seguretat, evidentment, és una problemàtica també, no? I és un tema que hem traslladat en moltes ocasions. A Vila-real necessitem més efectius de la policia local. Els mateixos sindicats ho han reivindicat, no? Estem en números d'agents molt inferiors a altres poblacions en un tamany menor que el nostre. I evidentment, pues, això fa que no tinguem un servei de mediació com caldria en este moment a la ciutat de Vila-real, i que ha sigut pioner i que ens ha donat una posició de referència en este àmbit important. Fa que no tinguem policia de barri passejant pels carrers de Vila-real, sí, com era habitual.
Perquè allò de posar càmeres, que hi ha gent que diu que se vulnera la privacitat de les persones, vostè seria partidari d'impostos en punts conflictius posar aquestes càmeres?
Jo crec que al final qui ha de donar també aquestes solucions o qui ha d'aconsellar que és el millor per evitar aquest tipus de problemes són els tècnics i els experts, no? I en aquest cas, pues, la policia local crec que té un paper fonamental en aquest sentit, no? Però evidentment, si no se reforça la plantilla de la policia local, se la dota dels recursos necessaris, pues, amb el personal que tenen fan el que bonament poden, no? Però evidentment la seguretat jo crec que és un tema que a qualsevol veí li preocupa. Parles d'una problemàtica concreta, jo crec que l'ocupació és una problemàtica, si sabem de casos, jo mateix he patit en la meva finca de pisos ocupació,
claro.
He vist ara en premsa, en Benicàssim, també els problemes que estan havent en el centre de la ciutat.
I el centre de la ciutat de Vila-real? En el centre pues, de la ciutat de Vila-real?
Ho hem vist també en algunes cases del centre i sa problemàtica, no? I per tant, és cert que ahí sí que hem d'exigir, no, al govern de l'Estat, que és qui té responsabilitats per a canviar la legislació en aquesta matèria, que faci alguna cosa, perquè evidentment el que no pot ser és que esta gent actua amb la impunitat que actua.
Mire, jo ara fa, antes d'entrevistar-lo, vostè ha entrevistat al president de les penyes, de la Federació de Penyes, i dia que va demanar als alcaldes valentia per a poder fer esta festa, que és la festa taurina. Vostè ve d'un barri de l'hospital on normalment allà es posa el corro, se posen els cadafals. Li han parlat de les pròximes festes, de com veuen, o al millor és molt pront, no sé si han parlat de les festes.
Sí, no concretament avui en este barri, però sí que evidentment, pues, tinc contacte també amb gent del món de la festa, i és algo que li preocupa, no? Jo crec que també s'ha aprofitat en alguns casos este temps de pandèmia que vivim per a algunes activitats que pel motiu que fora no interessava massa, pues, limitar-les un poc i ficar més dificultats, no? Jo crec que estem en un moment que la gent comença a veure contradiccions importants en algunes coses, no? No pot ser que seguim portant la mascareta al carrer quan tu vas a soles pel carrer com ens ha passat fins ara, i que després vegem en altres llocs que l'ús de la mascareta, pues, no sempre és el que toca, no? Per tant, jo crec que evidentment si es donen les circumstàncies que toca i està començant a reactivar-se moltíssimes activitats, crec que evidentment els bous al carrer han de tornar. Així a Vila-real tenim una tradició important i crec que és necessari també. Hi ha molta gent, a banda de la part cultural o festiva que implica, molta gent també que viu del món de la festa, bé, dels bous, però també, pues, les orquestes i molta activitat cultural que han vist molt perjudicada la seva activitat o en alguns casos pràcticament paralitzada, no? Entonces jo crec que ja que a poc anar recuperant i la normalitat i prendre mesures també, evidentment, a nivell sanitari que ajuden a que la pandèmia tinga les menors repercussions possibles, però hem d'avançar també i hem d'anar recuperant la nostra vida, les nostres tradicions i la nostra activitat, que molta, evidentment, a Vila-real és al carrer.
Si tornem al barri de l'hospital i vostè ara tinguera que prendre una decisió o, després d'haver estat en ell, se n'haguera tornat vostè a l'Ajuntament i fora l'alcalde, quina decisió prendria que creu que fa falta indiscutiblement en aquest barri?
Sí, jo crec que n'hi ha diverses, no? Una és alguns carrers, l'estat que presenten, que necessiten, i mentre hi ha alguns veïns, les voreres mateixa, una reforma urgent, però que li diria, això hauria de ser manteniment de la ciutat i dels diferents barris, no hauria de ser algo extraordinari, no? Hi ha ahí també un edifici, que és el de la Biblioteca Municipal, que 10 anys després segueix sense ser biblioteca com a tal, compartís molts usos, però la Biblioteca Central segueix sense traslladar-se una dècada després, que es diu pront, a aquest barri. En comentaven també, parlem ara a l'altre costat de l'avinguda, els carrers que hi ha darrere de l'empresa Ararbo, per a que tot el món s'entenga,
sí,
que
hem
anunciat una altra vegada més. Jo no sé ja quantes vegades ni quants anys portem anunciant l'apertura d'estos carrers.
És increïble.
Si ara que venen eleccions, aconseguim que per fi...
Lo de l'apertura d'Ararbo, antes de fer els pisos, quan estàvem venent-se, jo recordo que la xica de la immobiliària ja ho publicitava com l'apertura d'ixe carrer.
Sí, no sé, este equip de govern en concret, no sé quants anuncis ha fet de que este any ja sí el que s'obrin els carrers d'Ararbo. Jo confio, com diria, que ara que venen en un any les eleccions municipals, a veure si
però tant, això carrers, ens ajuda. L'apertura del carrer d'Ararbo, l'arribar a un acord en aquesta empresa, i no sé exactament on està encallat el problema, perquè al final el ciutadà no vol saber on està encallat el problema.
No, el ciutadà jo crec que vol la solució, no? I així ens dediquem a recrear-nos moltes vegades en els problemes o en les dificultats, que evidentment hi ha. O sigui, si ningú diu que governar siga fàcil, no? Però evidentment, si tens la responsabilitat de fer-ho, has de prendre decisions, com li dia, igual, per exemple, en la partida Madrigal, no? La solució no pot ser no fer res. La solució ni haurà que donar-la, ni haurà que treballar-la, salvar les dificultats que puguen haver, però donar als veïns solucions, no? I per desgràcia en Vila-real tenim problemes de molts, molts anys als quals no se'ls dona una solució.
Voreres obrir el carrer d'Ararbo, donar-li per fi ús a aquesta biblioteca...
Sí, i això poden ser problemes puntuals, però al final el barri de l'hospital compartís problemes en altres barris també de la ciutat, no? Pues com l'ideal, el manteniment, la recollida de basures, el tema de...
Això té clar que en tots els barris van
això és una necessitat
però
que
cada,
està en
cada
tot el poble.
Tindrà...
Evidentment, després cada un té, pues, com li comentàvem, algunes d'aquestes particularitats, no? També hi ha alguns negocis...
Vostè, quan se passeja, perdone,
sí.
Quan se passeja per el barri hi haurà gent que tindrà... Hi ha gent que té les idees molt clares i sap si és d'un partit o d'un altre. Hi ha gent que no té massa idees polítiques, sinó que creuen que el que vol és tindre els serveis per als que paga. També se li arriba gent per a dir-li que el Partit Popular ha deixat endeutat el poble? Vostè ha tingut algun cas de gent que li diga això?
Sí, evidentment, algú te comenta...
Vostè para a parlar-li?
Per suposat, no? Jo crec que al final la gent, independentment de les idees polítiques que puga tindre, o inclús hi ha gent que evidentment és d'un partit i no va canviar per res del món el seu vot, no? I votarà tota la vida a ese partit. Però crec que al final la gent agraeix que se li escolte, independentment de que el polític que t'escolte siga del partit pel que tu tens preferència o no, no? I jo crec que al final, i jo per suposar que parla d'en gent que sé que no va votar-me mai, però no per això vaig a deixar d'atendre les seues necessitats, no? Perquè al final quan un representa els seus veïns, representa a tots, no només als que li han votat, no? Per tant, en això no tinc cap problema i evidentment pues, hi haurà gent que parlarà amb mi, me traslladarà els problemes, inclús podrem buscar junts una solució i al final la seva opció no serà elegir-me a mi com a representant, no? Per
això... Vostè sap que hi ha persona que vota en el poble un partit i a nivell nacional l'altre contrari.
Sí, correcte. Jo crec que al final hem de aconseguir això, no? I és un poc l'objectiu d'aquestes accions que estem fent, que el veí mos veja pròxima d'ells, que mos veja com una possible solució i no, pues, lo que desgraciadament pues, també molta gent m'està traslladant de l'actual alcalde de la ciutat, pues, que cada volta és més difícil poder reunir-se amb ell, poder parlar amb ell, poder traslladar-li els problemes, algo que a lo millor al principi, quan va començar a ser alcalde, podíem fer d'una manera més habitual, pues, que ara estan tenint dificultats, no? Jo crec que quan un perdi esa visió d'estar en contacte amb la gent, de que la gent te puga parar i que sempre no...
Vostè està prenent el pols que creu el pols al poble que creu que ha perdut l'actual alcalde?
Jo crec que és evident, no? I molta gent, inclús alguns votants seus, t'ho traslladen d'aquesta manera, no? Però este dia que al final, quan ho perdis el contacte directe amb la gent, i moltes vegades, i evidentment quan portes pues 11 anys governant, pues algunes de les coses que te diuen no t'agraden perquè no has donat solució a alguns dels problemes que tu havies plantejat que anaves a donar-los i que anava a ser la teua la solució perfecta a aquest problema, no? Però no per això, perquè les coses que et diguen no t'agraden has de deixar d'escoltar a la gent i d'atendre'ls, no? Jo crec que al contrari, quan més dificultat pot haver és quan més necessites poder parlar amb la gent, explicar-los i que te traslladen el que ells veuen i les seues problemàtiques i les seues necessitats.
Vostè se sent a gust quan està al carrer sentint, cuidao, sentint també lo que vostès, quan han estat governant, han fet malament?
Jo, sens dubte, una de les coses que més m'agrada de la política i de la política municipal és precisament això, no? A mi m'encanta molt més estar al carrer escoltant els veïns que a voltes altres coses que evidentment són importants i que també hi ha que fer, i no m'importa per a res, no? Pues, poder contrastar punts de vista o donar-nos la nostra opinió i també explicar perquè a lo millor això que em comenta jo no ho veig d'aquesta manera, no? I crec que això la gent ho agraeix moltíssim i jo estic molt content d'això perquè inclús com li dia, no? Gent que per a res és afín al Partit Popular pot parlar en tu d'una manera tranquil·la, sossegada i inclús també moltes voltes pues, donar-te algun punt de vista que tu no havies segur capaç de veure o d'entendre.
L'alcalde s'ha reunit amb l'associació l'Atenea, crec que és així, a l'Ateneu, per a dotar a Vila-real d'un centre especialitzat en dany cerebral. Com veu aquestes accions? És a dir, estem avançant al pas que toca? Perquè és veritat que sí que en l'últim temps n'hi ha molts, Vila-real és punt de referència de moltes coses. Per a mi seria un gran avanç tindre un centre per a danys cerebrals.
Crec que és necessari, no? I desgraciadament pues, venim també escoltant de fa temps molts anuncis. Si recorden els oients de Ràdio Vila-real, l'any passat la Conselleria de Polítiques Socials va anunciar 5 infraestructures claus en la ciutat de Vila-real. No sabíem ni el pressupost que n'hi havia per a d'elles, ni els plaços d'execució. Una d'elles era esta d'un centre per a persones amb dany cerebral, que considerem que és necessari en una ciutat com Vila-real, però com li dia, molts anuncis però poques realitats, no? I crec que és necessari això, també l'ampliació del centre de malalts d'Alzheimer. Al final crec que necessitem que la ciutat doni resposta a aquestes necessitats que moltes famílies de Vila-real tenen, però necessitem, com li dia això, no? Solucions i mesures reals, no? Més que anuncis, que estan molt bé, però que després vinguin acompanyats de la dotació pressupostària corresponent i de l'execució d'aixes obres o d'aixos espais o d'aixos serveis, no? Evidentment, a nivell de serveis socials i donar als veïns una resposta i que puguen tindre la qualitat de vida que mereixen, això crec que és un punt en el que anem a trobar-nos sempre, i així ho vaig traslladar també a l'alcalde, que en aixes coses pot tindre clar que el Partit Popular va estar sempre ahí recolzant-les, no? Però també, evidentment, ell com a responsable, com a alcalde de la ciutat, té també l'obligació de reivindicar davant d'aquestes administracions, en aquest cas la Generalitat Valenciana, que dona els passos que toca per a que aquests anuncis es convertisquen en realitat.
Un autobús groguet gratuït o dos en un pago simbòlic?
Jo crec que un autobús o un servei de bus que dona resposta a les necessitats que té la ciutat, no? Crec que és important tindre un servei d'autobús, però tindre un servei d'autobús que s'adeque a les necessitats o a les demandes que la ciutat de Vila-real té, no? I és evident que n'hi ha moments del dia, per exemple, pels matins per anar a alguns instituts de la ciutat que té un ús important en l'autobús, però també tots hem vist l'autobús en altres moments del dia i anar pràcticament buit per la ciutat.
Però vostè sap
ciutat,
que
si
no tenim massa... com si diu, massa tradició d'agarrar els... No, és veritat que no som persones que anem en un transport públic. Per això li dia, si al millor tinguérem... dono l'opció, a mi l'altre dia vindré un treballador d'autobusos i, o sigui, que ho té clar, i ell dia ho parlava, apuntava allò de tindre dos busos que tu saps segurament que te porten, que tenen aquestes línies, i fomentar un poc més el transport públic, però en aquest cas apuntava a fer un pago simbòlic.
Jo crec que al final, com li dia, la cultura d'utilitzar més transport públic s'ha de crear també, no? I des de l'administració s'ha d'ajudar a això. i creure de veritat en el que se fa, no? Si hem vist projectes, recordaran el ciclo carrers, aquells, i es van gastar molts diners pintant aquests senyals, aquests carrers, per a que les bicis tingueren preferència. Això s'ha deixat perdre i nada más se supo, no? Tenim un servei de préstec de bicicletes abandonat des de fa munt d'anys. També tots els anys ens anuncien que aquest any sí, el servei de Bicivila se recupera. Evidentment, si tu al final no creus en que ja que oferixes alternatives de transport, i passa el mateix en el bus, on tenim encara un contracte que no s'ha acabat de traure a concurs, i en tota la problemàtica que ha tingut este servei de bus, tu al final has de creure en això, no? I per a que els veïns ho utilitzen, hauràs de donar facilitats, hauràs d'escoltar els veïns que utilitzen aquest servei, quines demandes tenen o quins punts de millora pensen que poden fer-se. Però com li dia, si aquest problema el tenim, que no escoltem, no? I vem com li dia el bus, pues, en molts moments, evidentment, que va buit, no? Però no, això no significa per a mi que no hagi d'existir aquest servei, el que n'hi haurà que és millorar aquest servei.
Però sempre gratuït?
Pues hi hauria que estudiar-lo, no? Si sempre gratuït o en bonificacions alguns sectors, no? Al final no coneixen tampoc exactament molt bé els números d'aquest autobús, no? Uns són els que ens conta l'equip de govern i l'altre són els números reals, no? Uh-huh. Evidentment, que pot ser una iniciativa interessant que siga gratuït per a que la gent s'acostumi a utilitzar-lo, però bueno, al final gratuït tampoc és res. Com dic abans, així paguem uns impostos dels més elevats de la nostra província i de la nostra comunitat, i per tant qualsevol servei que rebem no és gratuït. Els veïns estan pagant-lo de manera directa o indirectament.
Pareix que ara no se sent molt el conflicte este del carrer de les tasques, però vostè sap que conforme la pandèmia va avançant, això torna un poc a estar en peu de guerra, no? En aquest cas, vostè sap que l'alcalde va estar denunciat per prendre aquesta decisió de deixar o de que, bueno, que s'arribara a un enteniment i que no tancaren allí el que és este lloc on pot anar la gent a prendre alguna cosa. Vostè, en aquest conflicte, en quin costat està?
Mira, sí, passa un poc el mateix que comentàvem abans en alguns dels altres temes, no? La solució mai és no fer res. I allí hi havia un problema, l'alcalde havia de regular amb una ordenança eixe carrer o eixa zona i va deixar passar el temps sense fer res, no? Com li deia, al final la solució, tu no pots voler quedar ben tot sense prendre cap determinació, no? Jo crec que Vila-real necessita de zones d'oci, crec que podem, i per exemple la zona de les tasques ens ha convertit també en referent a nivell d'hostaleria, de gastronomia i de tindre un espai on la gent de Vila-real puga gaudir de la seva ciutat sense haver d'eixir fora de Vila-real, però això evidentment n'hi ha que regular-lo i n'hi ha que ordenar-lo, no? I com li dia, la solució mai és no fer res. Evidentment, pues, este temps de pandèmia ha canviat un poc la dinàmica d'eixa zona, igual que l'hostaleria en general, però evidentment n'hi ha que prendre decisions i n'hi ha que regular-lo, no? I igual que altres ciutats tenen, pues, una zona de tasques regulada amb una normativa, pues, hi haurà que fer-lo també per a Vila-real, per a fer compatible el dret que tenim els veïns també, pues, al nostre oci i a gaudir amb els amics o amb la família del cap de setmana, i també el dret que tenen els veïns al descans, però evidentment n'hi ha que prendre decisions.
Adrià Casagos, se'ns acaba el temps, no ens donen més temps, o sea, que lo que li digues que vinga més vegades i jo seguiré preguntar-li a vostè a veure què faria en cada una de les decisions que està prenent l'actual alcalde, perquè com vostè opta a ser el pròxim, tindrem que saber, no?
Encantat de vindre sempre que vulgueu a parlar de pues, tots aquests temes.
Moltes gràcies, Adrià Casagos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear, con lentes incluidas, por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en Opticalia y Bob en Villarreal. Infórmate en nuestra web opticaliaibob.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear, 79 euros, solo en Opticalia y Bob en la avenida Pío 12, 73.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
¿Te despiertas cansado o con dolor de espalda? Ahora en Totdescans tenemos la solución para ti. Te ofrecemos un 30% de descuento en el colchón Medifarm de Farmaflex, el único en el mercado con certificado médico europeo y de Bayer. Además, por la compra del colchón te regalamos un cheque regalo que podrás canjear con una visita al masajista, un mes de cuota VIP en el Ilinia Sport Center o en una de nuestras farmacias colaboradoras. Ven a descansar a Totdescans en la avenida Francia 6 de Villarreal, junto a la estación de tren.
La teua nómina també pot marcar un gol. Si la domicilies a Caixa Rural Villarreal, podràs aconseguir fins a 200 euros. No deixes passar l'oportunitat. Informa't a les oficines de Caixa Rural Villarreal.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en avenida Pío 12, 55, Villarreal.
Ara, reciclant pots i botelles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teua ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teua ciutat.
Ecoembes, Generalitat Valenciana i Diputació de Castelló.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Seguim amb el nostre coach particular, Javier Gimeno, que ens parla del llibre que ell ha escrit, Vive tu propósito. Bon dia, Javier.
Bon dia, Susana, què tal?
Pues seguint este procés de transformació en el teu llibre, la setmana passada vam parlar del capítol on s'abordava els valors i
l'autoestima.
Ens vam quedar a on?
Vam parlar la setmana passada d'autoestima i avui parlarem de valors que continua estant en el tercer capítol.
Jo suposo que són valors que tenim que tindre o que tenim que posar en valor, que tenim aquests valors, no?
Clar.
No és la falta de valor que té una persona d'afrontar algun fet o de parlar en algú.
No, això seria més el valor de la valentia. Entonces, així en el llibre el que jo propose és que per a construir el teu llegat i viure una vida plena, el que hem de fer és definir els nostres valors més essencials. Entonces, en el llibre n'hi ha exercicis, però jo en les sessions individuals el que faig és fer visualitzacions per a entrar, o sea, per a apartar aquests pensaments que ens limiten i entrar més a l'essència de cada persona, no? Però en el llibre hi ha un exercici també interessant per a definir-los.
Pues lo que volem saber és aquests valors essencials, com els detectem i com els treballem per a posar-los en valor.
Sí, en el llibre hi ha un exercici que ens diu, no? Elabora un llistat de 10 valors principals que siguen teus.
10 valors, clar, Javier, però tu imagina't. Depèn del dia que te pregunten o que te facin escriure aquests 10 valors, hi ha dies que està a sembrar, i ne tens molts, però hi ha dies.
Pues
per
lo
què 10?
El que hem d'intentar... A veure, en 5 ja mos caldria, ¿vale? Però hem d'intentar pues, anar un poquet més allà. Entonces, jo el que faig és ficar alguns exemples, per exemple, està el valor de la honestitat, el de la passió, el de respecte, el de l'alegria... Així n'hi ha com a 20 valors que jo fico així en el llibre i jo el que et dic és agarra, és que són teus, si no arribes a 10, per lo menos fiquen 5, que siguen els més importants per a tu perquè això és la teua brújula, és la teua guia per a prendre decisions en la teua vida importants.
És a dir, n'hi ha una sèrie de valors que tu escrius en aquest llibre i tu agarres d'aixòs els que tu consideres, no?
Sí, muy bien. Yo para ayudar un poco a la persona, porque podría donarse el caso que tú has dicho, pues yo así te fique, pues mira, está el valor de la lealtad, está el de la fuerza, está el de la humildad, está el valor de la generosidad, diversión, la niñez, la espiritualidad, la sinceridad, el amor, la valentía, la seguridad, la solidaridad, la vitalidad, la empatía, la curiosidad, disciplina, libertad y pau. Mira, sí, genial.
I aquests valors també són en funció de l'etapa que estàs passant, perquè no sempre... O tu té... Clar, tu dius, la humilitat.
Si depèn de l'etapa, podries estar identificat en alguns valors més que en uns altres. Però si anem realment a la part més essencial teua, sempre rescatarem aquests cinc, per lo menos cinc més importants que és...
Que t'identifiques, no?
Que t'identifiques més exactament en la teua personalitat. Entonces, des d'ahí és com que ja pots prendre unes decisions més importants en la teua vida. I dius, per exemple, si el meu valor és dels més importants, per exemple, és la llibertat, pues, si tinc una parella que no me dona llibertat i tinc un treball que potser no me dona llibertat, pues, ahí se produeix una incongruència, no? Per exemple. O si... un valor molt important per a mi és el respecte i després estic en un treball que no me valoren, que no me respeten i tal, pues entonces estaré patint molt, no? Entonces és molt important integrar-los i dir no és lo mateix dir, per exemple, me vaig a deixar un treball perquè no m'agrada, que dir me vaig a deixar un treball perquè els meus valors allí no s'estan honrant i ja quedes com un rei. I també, bueno, en el llibre hi ha més exercicis, no? Per a preguntes de reflexió, per dir, per exemple, no? Què valors no estàs honrant avui en la teua vida? Valors que siguen teus? I dius, pues, estos valors, què valors no estic honrant en la meva vida?
Però és lo, en teoria és, claro, si a tu no te respeten, se suposa que ese valor... és el que tu no estàs honrant, perquè estàs deixant que no te respecten.
Exactament. Així ho podríem dir. És com si la vida t'estiguera dient fet-te de respetar o ves-te en un altre puesto que te respeten. I a lo millor, màgicament, tu quan te respetes a tu mateix, és de més i ja te comencen a respetar. Entonces, és un poc per això se fa este treball, per a tindre al final...
Claro, l'altre dia parlaven en l'empatia, no? Jo sóc una persona molt empàtica, pues precisament perquè és una persona molt empàtica, tu no eres empàtica en tu mateixa.
Bueno, això...
Perquè el que fas és sempre posar-te en el lloc dels demés.
Pues entonces estos ejercicios te anirían de lujo, porque claro, es el temps que tú necesites para escoltarte a tu también, para atendre a tú, y así na también, ya que tens esa empatía, pues pots donar la tua millor versió, que d'això trata un poc el llibre. O sea, de estar en el món interactuant en la tua millor versió.
Es, això és allò de reflexionar en cada... Perquè, clar, tu ara adquirixes el llibre, te'l compres i quan vas al terapeuta, antes o després?
Això, este llibre, naix d'una idea de que jo vaig tindre perquè les persones a lo millor volien fer sessions en mi però no se podien permetre econòmicament o el que fora. Jo vaig dir, pues mira, vaig a traure un llibre que siga més econòmic, que puga arribar a més gent i que siga com una autoteràpia. Entonces yo recomané primer el llibre y después si vols que, o sea, una maneta, una ajuda més ràpida, pues ja vas al coach.
Per exemple, allò que parlàvem, no? Un valor també pot ser la valentia, també està com a valor. I
jo la te puc preguntar a tu per ajugar un poc en este valor, te podria dir, Susana, en quines ocasions de la teva vida has sigut valenta? O sea, has utilitzat ese valor?
Mira, que jo sóc molt valenta pa abordar temes que no és ningú perjudicat, per exemple. Però sóc molt covarde per a prendre una decisió i que algú isca malparat. Sóc molt covarde.
Perquè és tens que, por de fer mal als demés?
És
o...
que jo en aquest moment l'obviaria. És dir, viure en aquest moment, que sé que és inevitable, és dir, tu a voltes has de prendre decisions i fer mal a l'altra persona que tens davant o tu creus que li estàs fent mal, no? I, claro, abordar en aquest moment, a mi hi ha la valentia i, sin embargo, és en un moment de que tinc que tirar endavant i que tens que ser valenta, que tens que lluitar per la teua vida o per la dels teus les persones que estan en tu, cap problema.
Claro, així tenim una altra pregunta que ve al fil, és què valors necessites per avançar ara mateix en la teua vida? O sigui, te pots veure en una situació, com bé dius, atascat o el que siga, i dius, a veure, què necessite jo ara mateix per avançar en la meva vida?
Pues mira, jo te diria, és que, veuràs, això és que me l'haig enseguida, me dius, claro, jo tindria que tindre la valentia, tinc que tindre la valentia per abordar un tema que sé que la persona que tinc davant, pues igual és perjudicada, segurament, i, claro, jo que me fabrique una excusa dins del meu cap per a veure que aquesta persona, i no és una excusa, realment és, i aquesta persona està complint part del tracte que té en mi, per lo tant, no tinc més remei de que isca mal parada. És dir, tinc que recordar-me del mal que està fent aquesta persona per a poder tindre la valentia.
Sí, però així també entrem un poc en la ètica de dir, pues, bueno, tu estàs també aprenent a ficar els teus límits, o sea, estàs aprenent a fer-te de respetar i que l'altra persona isca perjudicada o no és molt relatiu. No li
em seguís
fer...
donant llàstima, encara que allò penses, és dur, és dur prendre decisions, és dir, és dur al final respectar-se-ho a ell mateixa.
No, això és una creència. Una creència de... Vam parlar el primer dia de Senia Tipos, és una creència que per lo que siga tu tens, però ja ho dia el mestre Buda, ni els teus propis pensaments te poden fer mal com els nostres enemics, no? O sigui, és que al final creure que li vas a fer mal a una persona per algun tracte o algun pensament, una cosa és que me digues, és que no, li vaig a fer dany físicament.
No, pues això, ni pensar-ho.
Clar. O sea, pues si les persones...
Bueno, no, allò sí que... Estem en la valentia, és dir, cuidao, perquè si passa algo, dius, bueno, i al final, pues escolta, te fa mal i tal, pues dius, escolta, no, home, ara no, perquè ja tenim una edat, no, però no, si parlem d'aquesta valentia, no. És la valentia de prendre una decisió que saps que va repercutir, pues, no sé, econòmicament a l'altra persona, perquè no complís l'altra part del tracte. Això és la que a voltes
Clar, l'altra persona no està complint el valor de la honestitat i de la sinceritat perquè no està complint la seva part del tracte. Entonces...
Veus, però ahí sí que veus, ahí ja, traus esa força que necessites, no? Clar, si tu ets davant de l'altra banda, per part de l'altra persona, la falta d'honestitat, pues a tu te dona la força, no?
Clar, perquè tu estàs veient que ell ha fet coses que no estan bé. Entonces, al final, esa part... honrant tu aquests valors, dius, pues, al final, en la meva seguretat, en el meu respecte, en la meva valentia, tinc empatia, però jo tinc que també mirar per mi.
I un altre consell que també, no sé jo, per als oients que estan sentint-nos, aquest tipus de situacions se tenen que viure en un moment en el que una persona està tranquil·la, en un moment en el que una persona està afectada, o se té que deixar fluir... per a prendre aquestes decisions i obtindre aquests valors dels que parles?
Clar, depèn de la persona, lo treballada que estiga a nivell de desenvolupament personal. Bueno, si has de prendre alguna decisió, lo millor seria, si no estàs molt treballat, que dius, bueno, encara que estigui cabrejat, jo sé lo que tinc que fer, pues seria fer-lo des de l'amor i des de la tranquil·litat, sempre.
Clar, perquè
la
gent sempre patís situacions quan se replanteja la seva vida, quan decidís llegir aquest llibre o decidís estar sentint en aquest moment, és quan ha passat algun fet traumàtic en la seva vida. I quan decidís és començar des de zero. U, té que començar a posar o a saber quins valors té quan es comença des de zero?
Claro, això seria una bona part, perquè a través del sofriment és quan anem a aquestes ferramentes, és com el dentista, no? Dius, hasta que no me fa mal la dent, no vaig al dentista. Pues, així passaria un poc, però lo ideal seria fer-lo antes. Per a que tu... És que en la vida pots aprendre o per patiment o per coneixement. Entonces, lo que tu estàs dient és vindre així per patiment i jo lo que estic intentant aportar en este llibre és que la gent aprenga per coneixement. De dir, mira, així ho tens... tens els coneixements. No fa falta que arribes a una saturació de patiment per a fer aquestes...
Claro, pues entonces, per què s'arriba a aquesta situació per mig del patiment i no del coneixement? No ens han ensenyat bé?
Exactament. Ja des de la societat que promou uns altres valors, el sistema educatiu, que podem parlar un altre dia tranquil·lament del sistema educatiu, no ens ensenya aquestes coses, ni intel·ligència emocional, ni intel·ligència financera... Entonces, al final, anem un poc en piloto automàtic per la vida i la majoria aprenen per patiment. Jo vaig conèixer el coaching per patiment. O sea, jo sóc el primer que al final, pues, me va passar el mateix.
Sí, però hi ha cultures que des de ben menuts forma part del seu ensenyament.
Sí, jo vaig estar en Japó, per exemple, de viatge, i allí el sistema educatiu és totalment contrari. O sea, estos valors, este respecte per els demés, este... pensar en grup, en tindre empatia, s'ensenya abans de lo que puguen ser els coneixements teòrics.
Tu eres dels que creu que som una única unitat?
Sí.
Val.
Tots som un.
Presentes el llibre?
Presente el llibre el 5 de març, dissabte, a la Caixa Rural, en la sala de conferències. Així que hi ha moltes ganes. Serà a les 6:15.
Que no coincidirà en el futbol ni de més, que podran vindre en total llibertat, no?
Ja ho hem mirat en els teus companys i tot, per a que no coincidisca en el Villarreal, jugar fora de casa, i així que ideal...
6:15, el 5 de març...
Dissabte.
Tenim una bona cita, de més, i com ja es començarà a allargar el dia, després d'aquesta presentació quasi que podrem, no sé, pues, podem parlar, l'eixida, no? I
podem anar
això.
A prendre algo...
Perfecte. Bueno, de tots modos, la setmana que ve tornaràs, no?
Sí, el dimarts que ve parlarem del quart episodi, del quart capítol, que parla de creències limitants, i no vull anar-me'n sense deixar la meva frase del dia que està en el llibre, que diu: un barco va hacia el este, otro barco va hacia el oeste, ambos empujados por los mismos vientos, pero son las velas y no los vientos los que determinan la dirección del viaje. Esta frase es anónima.
Molt bona frase. Moltes gràcies, Javier, coach. Moltes gràcies per haver estat així i haver xerrat un
rato
de nosaltres, que de ben segur ha servit a gent que estaria escoltant-nos. Mm-hmm.
set you hallelujah. Ooh. Girl, I'll set you hallelujah. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
Estás a la 92.2 FM.
Ahora, Hyundai Movicorea está más cerca de sus clientes que nunca. Ven a vernos a nuestras nuevas instalaciones en Avenida Castell Bay 81 Castellón. Todos nuestros servicios, venta de vehículos y posventa en Avenida Castell Bay 81. Por y para nuestros clientes, Hyundai Movicorea.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. Te traemos las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrares.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
S'obri el termini per a optar a les subvencions 2022 de Fundació Caixa Rural Villarreal, unes ajudes dirigides a entitats assistencials i inclusives de la localitat. Més informació en fundacióCaixaRural.org. Tots junts fem poble.
Dos mòs, dos jo.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Villarreal.
Yeah. Ara Opticalia les teves ulleres progressives de marca amb lents incloses des de 179 euros. Tria entre molts models de les noves col·leccions de Mango, Pepe Jeans o Pull&Bear. Una promoció exclusiva només a Opticalia i Bob en Villarreal. Informa't al nostre opticaliaibob.com. Recorda, les teves progressives de marca des de 179 euros només a Opticalia i Bob en l'avinguda Pius 1273.
Divinas entre los dos, imposibles de borrar, historias de amor. Si pudiera demostrar lo que siento.
Maria, ens tens encisats en les cançons que ens poses,
bueno,
eh?
És que ja sabem que el dilluns que ve és, bueno, pues Sant Valentín, Sant Tontín, Sant Solterín, el nom que cadascú vulga utilitzar, no?
Saps que diuen gosset, tinc un matrimoni amic meus que els diuen el gosset Valentín, i jo me va sorprendre molt i li vaig preguntar, però llavors a Valentín diu, és que nació ese dia.
Ah, és que me pareix un nom espectacular, no? A més, jo que he conegut gent que es diu Valentín, resulta que el ese dia rebia un munt de felicitacions, no? Perquè és com el sant que tot el món sap, no? Bueno, a banda d'això, vos estic ficant tota la setmana, vos ficaré cançonetes que parlen de l'amor, però animadetes, de les que mos agrada ballar.
I és que siguen solterín, com tu dies.
Clar, també poden ballar, no?
Ah, no, per a ballar. És que jo anava allò de... Bueno, per a que disfrutem de l'amor, d'ese dia...
És que ara ja no es balla pegats, es balla separats, però amb més alegria, Susana.
la pegamentes d'una altra manera.
Claro.
En fi, les dos del migdia, Maria.
Sí, és ara que venen els de les esports, que sí. Tenim en marxa i se sorteig per a dues entrades per al Villarreal Club de Futbol i el Real Madrid, que tenen que respondre a una pregunta que està penjada a la nostra pàgina de Facebook, val? Per si venen Víctor i Javi i no li ho conten, nosaltres estem així per a fer-ho.
I és per al pròxim partit, que ja saben, que el que tinc il·lusió d'anar a veure el Villarreal, no li diguen qui juga, no, és per anar a veure el Villarreal. Dos entrades, les dos del migdia. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Demà tornarem, Maria i jo, així, dos horetes en tots vostès, i ara els deixem en esports, així, en la 92.2, la freqüència modulada.